Dues caigudes simultànies del núvol d'Amazon i de Red Sis provoquen un matí complicat a milers de serveis, entre els quals Bizum, els pagaments en targeta o el ChatGPT. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Una recuperació lenta i progressiva. Això és el que cal esperar pels afectats les últimes hores per aquesta caiguda del núvol d'Amazon i de Red Sis, Joan Bota.
És un servei tots dos imprescindibles pels milers de webs i aplicacions que en depenen i que ha fet que fallés la mateixa app d'Amazon, apps tan populars com Duolingo o jocs amb centenars de milers d'usuaris com el Fortnite. En paral·lel, Red Sis també ha tingut una avaria que ha fet fallar pagaments tant amb targeta, perquè fallaven els datàfons, com per Bizum.
De seguida en tindrem més detalls. Això el dia en què el govern espanyol insta la Unió Europea a acabar amb els canvis d'hora.
Proposta sorpresa de Pedro Sánchez, que va al Consell de Ministres d'Energia Europeus d'avui mateix. Així l'argumenta el president del govern espanyol.
La ciència nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año.
Per cert, aquesta proposta del govern espanyol arriba la setmana en què hi haurà el canvi d'hora, el cap de setmana que ve. Totes les reaccions a aquesta proposta i l'opinió dels experts en un Catalunya migdia en què també us explicarem que els acomiadaments per no haver superat el període de prova s'han disparat un 400% respecte a fa 5 anys.
O el que és el mateix si comparem les dades actuals amb les que hi havia abans de la reforma laboral, que va restringir molt els contractes temporals. Els sindicats denuncien que hi ha qui utilitza el període de prova com a substitut del contracte temporal. Sentiu Maria Recuera, de l'USOC.
És una figura que no s'està utilitzant correctament i que no hi ha mecanismes per controlar que realment aquest període de prova sigui real.
Encara en matèria laboral, el govern espanyol rectifica després de les crítiques rebudes i proposa ara congelar la cotització dels autònoms amb menys ingressos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
El Ministeri de Seguretat Social assegura que ha escoltat les crítiques i ara proposa un camí més prudent, diuen, per arribar a l'equiparació entre cotitzacions i ingressos reals fixada per 2032. Ho volen fer sense tocar la base dels tres trams de menys ingressos i amb pujades graduals entre l'1 i el 2,5% pels que guanyen poc més del salari mínim.
El Servei Català de Trànsit assegura que en 20 anys els radars han evitat 1.600 accidents amb ferits greus. Barcelona, Sara Cañete.
Sí, ho conclou un estudi sobre l'impacte dels radars instal·lats a punts fixos que avala que redueixen en prop d'un terç els accidents amb ferits cada any i que determina que com més temps porta un radar instal·lat en un mateix punt, més efectiu és. Actualment a Catalunya ja n'hi ha 131 i l'informe recomana instal·lar-ne més.
Això el dia en què tindrem reunió d'alcaldes de Junts per Catalunya amb el president de la formació, amb Carles Puigdemont, aquesta tarda a Waterloo.
S'hi parlarà, entre altres, d'immigració i de com frenar la fuga de vots cap a Aliança Catalana que assenyalen les enquestes.
Més detall, Jordi Corbalan.
Són 6 alcaldes que formen part de l'anomenat espai municipalista de Junts, entre els quals hi ha els de Sant Cugat del Vallès, Vic, Cabrera de Mar i Maçanet de la Selva. Li reclamaran a Puigdemont un rumb polític nítid a Junts que doni resposta a qüestions com els empadronaments, el finançament dels serveis, les ocupacions i la multireins.
I atenció si sou fans de Rosalia perquè teniu una cita. Rosalia ha citat els seus fans a TikTok a 8:45 d'aquest vespre en un directe on se suposa que presentarà el seu nou disc.
I n'ha donat pistes aquest matí penjant això que sentiu a les seves xarxes socials. Rosalia hi apareix mossegant un rosari i escoltant aquesta música que toca una orquestra simfònica, un so molt diferent del que l'ha acompanyat fins ara.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ferran Torres no podrà jugar el partit del Barça demà contra l'Olympiacos a la Champions.
Hansi Flick ha confirmat avui que serà baixa per problemes físics i que l'objectiu és que pugui jugar el clàssic de Lliga del cap de setmana. Tampoc podrà jugar demà Rafinha. Sentirem el més destacat al Catalunya migdia del que ha dit el tècnic blaugrana i també Fermín a la prèvia del partit de Champions de demà. Sabrem com és la samarreta de l'Espanyol commemorativa del 125è aniversari que s'ha presentat aquest matí. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça aconsegueix el primer triomf de la temporada, mentre que la penya és líder invicta.
Mentre sabem com tenim la circulació a aquesta hora, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tenim lentitud a la P7 de Fogars de la Selva, a Sant Celoni. Hi ha un carril tallat a causa d'una topada entre dos turismes, aturant-se també a la B30, lateral de la P7, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i la C35 a Sant Celoni, també sentit sud, a causa d'obres. Dues incidències al transport públic. Els trens de l'R11 i RGU arrosseguen retards de fins a 95 minuts després que s'ha resolt una incidència a la infraestructura entre Portbou i Llançà, que tallava la circulació. I encara retards d'uns 30 minuts a l'R2 nord per un tren avariat ja retirat. Se circula per via única entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, cosa que obliga a suprimir alguns trens o escurçar-ne el trajecte.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem començat aquest matí amb algunes tempestes, algunes pluges, sobretot al litoral. Ara no en queden. N'han de tornar més o ja s'ha acabat?
No n'han de tornar més en línies generals. Algun ruixat al Pirineu més occidental els pròxims 2 o 3 dies, però atenció al termòmetre. Màniga curta fins dijous. De fet, dijous serà el dia més càlid de la setmana. Demà, per exemple, alguns valors ara són de 25-26 en algunes comarques. Demà 27-28 cap a l'Ebre i dijous a la costa sud es podrien fregar els 30. Tocaran sostre, divendres baixaran, dissabte una mica més i entre diumenge i dilluns de la setmana que ve podria fer bastanta tardor, és a dir, bastant fred. Ho anirem seguint, si et sembla.
Molt bé, doncs cada setmana, cada dia de la setmana, quedem aquí a aquesta hora. Fins ara, Francesc.
Segur. Bona tarda.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07 minuts. La majoria de les operacions afectades aquest matí per l'avaria d'Amazon Web Services ja funciona correctament. Així com a mínim ens ho han comunicat des del Departament de Comunicació de la companyia a Espanya fa tot just uns minuts en escurar.
Sí, l'avaria havia provocat l'aturada a escala mundial de plataformes com Prime, Movistar o Orange, aplicacions com Snapchat o Duolingo, videojocs com Clash Royale, Roblox i Fortnite o assistents d'intel·ligència artificial com el ChatGPT o Perplexity. A més, segons el portal de seguiment en línia Down Detector, diversos bancs com Barclays, Lloyds o el Bank of Scotland també han informat d'interrupcions en els serveis digitals. Amazon Web Services és un dels pilars d'infraestructura d'internet i allotja part del funcionament intern de milers de webs i aplicacions. Per això, una fallada en aquest servei té conseqüències globals i afecta usuaris de sectors molt diversos. De moment, no hi ha detalls a la causa de la incidència i no sabem quan es restabliran completament del tot els serveis afectats. Paral·lelament, a casa nostra, Redsys, que és la companyia que gestiona la infraestructura de pagaments a l'Estat, ha tingut un problema puntual i parcial que ha afectat operacions de pagament com les realitzades amb datàfons, targetes o Bizum. En aquest cas, la recuperació del sistema s'està produint de forma progressiva. Per tant, pot ser que encara tinguem algun problema a l'hora de realitzar algun pagament.
Doncs ja sabeu, si heu tingut algun problema aquest matí amb algun d'aquests serveis, que en són molts, que depenen d'aquestes dues empreses, aquestes dues plataformes, doncs que sapigueu que a poc ha d'anar tornant a la normalitat i que tot plegat ha estat per culpa d'aquesta avaria. Mentrestant, Pedro Sánchez demana a Europa acabar amb els canvis d'horari a l'estiu i a l'hivern. Així ho plantejarà avui a Espanya el Consell de Ministres d'Energia dels Països de la Unió Europea, que és qui ha d'acordar un mateix horari per tots els països membres. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per tant, aquest dissabte que ve, a la matinada, canviarem a l'horari d'hivern. Pedro Sánchez vol que sigui l'última vegada, però aclareix quin ha de ser l'horari en què es quedi Espanya definitivament, el d'hivern o el d'estiu?
Doncs no ho concreta. Només argumenta que canviar l'hora dues vegades l'any no aporta cap benefici als ciutadans.
En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año.
I recorda que la majoria d'espanyols volen que es posi fi al canvi d'horari. Segons l'enquesta, dels 6 i 6 de cada 10 es quedarien amb l'horari d'estiu. Teresa Ribera, vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per la Transició Neta i exministra per la Transició Ecològica de Sánchez, li dona suport.
Es interesante y es un momento oportuno para hacerlo, porque 2026 es el último año del calendario actual donde la Unión Europea fija cuáles son los días de cambio horario para el conjunto de los Estados miembros. Por tanto, si queremos introducir un enfoque diferente donde no se cambien los horarios, las decisiones hay que tomarlas en este momento.
Un anunci que satisfà la Societat Espanyola del Son, que és partidària d'adoptar l'horari d'hivern, també ho defensen des de la plataforma Time Use Initiative, que promou mantenir tot l'any l'horari d'hivern. Ariadna Güell n'és la subdirectora en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Tot el que canviarà amb el canvi d'hora és que els matins tindrem llum solar, que és el que realment ens està afectant. Això d'aixecar-se, no?, en plena foscor, que els nens entrin a la classe i encara no els hi hagi tocat ni un raig de llum, això és el que estem intentant evitar, perquè és el que després té més conseqüències, i així ens ho diu la ciència, no? És el que té més conseqüències tant en el rendiment escolar com en el rendiment, diguem, de les persones treballadores.
Ara el debat serà si ens interessa més l'horari d'estiu o l'horari d'hivern. Com canviarien, depenent de quin dels dos horaris es quedés, les hores de sol i de foscor, a quins extrems arribaria, Mònica?
Doncs mira, si adoptem el d'hivern, al voltant de Sant Joan, el sol al matí sortiria cap a 5:15 i es pondria cap a 9:15 del vespre. Si mantenim, en canvi, l'horari d'estiu, al voltant de Nadal, el sol sortiria cap a 9:15 del matí i es pondria cap a 7:15 de la tarda.
Doncs veurem, aquest serà el segon debat, eh? El primer, si s'acaben o no amb els canvis d'horari d'hivern i d'estiu, i després ja veuríem quin de tots dos és el que acabaria afectant a l'estat espanyol. Mentrestant, més coses, els acomiadaments per no haver superat el període de proves en els contractes indefinits s'han disparat un 400% aquest any en comparació amb l'any 2019. Segons els sindicats, és una de les conseqüències de la reforma laboral que va entrar en vigor l'any 2022 i que, entre d'altres, eliminava el contracte per obra o servei i el contracte eventual.
Són dades del Ministeri de Seguretat Social. El 2025, entre el gener i l'agost, s'han rescindit al conjunt de l'Estat 478.000 nou contractes per no haver superat el període de prova. En el mateix període del 2019, abans que entrés en vigor la reforma laboral, se'n van finalitzar 96.107, és a dir, quasi 5 vegades menys. De part què passa això, en tenim dues versions. La primera, la dels sindicats. Diuen que s'està fent servir el temps de prova com un contracte temporal encobert i que és una pràctica molt habitual en sectors on hi ha molta rotació, com l'hostaleria i el comerç. Sentim Òscar Riu, de la UGT, i Maria Recuero, de la USOC.
És retorçar el conveni col·lectiu del sector que ho permet, i és retorçar normativa laboral, és un frau.
És una figura que no s'està utilitzant correctament i que no hi ha mecanismes per controlar que realment aquest període de prova sigui real.
A l'altra banda, les empreses diuen que s'han tornat més exigents amb els nous treballadors i que, per tant, n'hi ha menys que superin el període de prova. Max Àries és advocat d'empresa i president de la secció laboral del Col·legi d'Advocats.
Ara, en canvi, clar, ara és més un matrimoni, això és més teòricament per tota la vida, el qual és que estan dit els departaments de gestió de personal, de recursos humans, de capital humà de les empreses, s'hagin adonat que s'ha de tenir més cura del contingut del període de prova i s'ha d'estar més vigilant.
Els sindicats reclamen que s'estableixin mecanismes de control que garanteixin que no s'està fent un ús fraudulent d'una llei que, en general, consideren que és bona.
Hi ha encara més coses sobre el mercat laboral. El govern espanyol concreta que els permisos laborals de fins a 10 dies per la mort d'un familiar es podran gastar en 4 setmanes. Avui el Ministeri de Treball ha enviat la seva proposta als agents socials, que inclou també un permís de 15 dies o una reducció de la jornada per poder cuidar familiars que tinguin tractaments pal·liatius, Sara Riera.
Sí, ja tenim la lletra petita d'aquest esborrany de Reial Decret que està elaborant el Ministeri de Treball per modificar l'Estatut dels Treballadors i que necessitarà la validació del Congrés. El més destacat és aquesta flexibilitat que es donarà a l'hora de gastar els 10 dies de permís per la mort de pares, fills, germans, avis o nits. Es podran fer seguits o no durant les 4 setmanes posteriors a la mort del familiar. També s'especifica un permís de 15 dies per tenir cura d'un familiar, també fins a segon grau, que estigui sotmès a un tractament pal·liatiu. Aquest permís es podrà fer en dos cops, si es vol, dins d'un termini de 3 mesos o substituir-lo, com explicava la ministra Yolanda Díaz.
Permitimos, además, la adaptación de la jornada laboral y incluso la reducción de la jornada laboral para poder acompañar, en este caso, a nuestros familiares.
Com a novetat, també el govern espanyol planteja un permís d'un dia per acompanyar en un procés d'eutanàsia.
I la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, fa marxa enrere i proposa ara congelar la cotització dels autònoms que tenen menys ingressos. La ministra ha rectificat, doncs, la proposta inicial del govern espanyol després de les crítiques de les associacions d'autònoms i d'alguns partits polítics. Fa poca estona s'ha acabat la reunió entre el ministeri i els col·lectius afectats. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia. Ja tenim alguna novetat d'aquesta reunió?
Hola, bon dia. Doncs sí, el Ministeri de Seguretat Social ha presentat la nova taula de cotitzacions per 2026 als agents socials, després, diuen, d'escoltar suportar les seues crítiques i ara, en lloc d'una pujada generalitzada, han decidit congelar la quota pels tres trams de menys ingressos alhora que la pugen per la resta d'autònoms entre un 1 i un 2,5%. Serà de manera gradual. Una proposta que el Ministeri considera prudent per caminar cap a l'equiparació de les cotitzacions amb els ingressos reals dels autònoms l'any 2032, com es va proposar fa 3 anys. La ministra Elma Sainz insistia des de Barcelona que l'objectiu no és recaptar més, sinó garantir més prestacions socials als autònoms.
Una proposta que està encima de la mesa, fruto de esa escucha, i ara és el moment de la responsabilidad y de seguir caminando a ese horizonte progresivo de 2032 donde los ingresos reales serán 100%.
Des de Comissions Obreres i la UGT, Carlos Bravo i Fernando Luján aplaudeixen la congelació dels trams més baixos, però reclamen més esforços als més alts.
Y lo que parece haber habido más un movimiento para intentar zanjar el debate del incremento de cuotas y bases y sacarlo del debate público.
Y que debería, a nuestro juicio, la propuesta del Ministerio ser más ambicioso, sobre todo para quien tiene la posibilidad económica de poder afrontarlo.
Sindicats, organitzacions d'autònoms i el Ministeri s'han tornat a citar la pròxima setmana.
I atenció a aquestes dades. Els radars a Catalunya han evitat més de 1.600 accidents amb ferits els últims 20 anys. Així ho conclou com a mínim un estudi encarregat pel Servei Català de Trànsit que avala l'efectivitat d'aquests dispositius per reduir la sinistralitat a la xarxa viària i diu que com més temps porten instal·lats al mateix punt, més eficaços són, Sara Canyete.
Sí, l'informe diu que en els punts on s'han instal·lat radars fixos hi ha una reducció anual de prop d'un terç dels accidents amb ferits i d'un 20% dels accidents amb víctimes mortals o ferits greus. També que amb el temps se'n millora l'eficàcia i que els accidents es poden arribar a reduir a la meitat quan el radar fa més de 12 anys que es troba al mateix lloc. Ho explica Núria Parlon, que és la consellera d'Interior.
Les conclusions clau és que els radars de punt fix es redueixen de manera sostinguda l'accidentalitat, sostinguda vol dir fins a aquest 50% que us comento, quan ja se sap que el radar porta doncs, uns anys en un punt fixe, redueix la gravetat dels sinistres, afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, per tant, no és afany recaptatori.
A Catalunya hi ha 131 radars fixos i l'estudi conclou que són especialment efectius per reduir aquells accidents on condueix un home o un jove d'entre 25 i 44 anys o que es produeixen entre setmana i de dia i recomana instal·lar-ne més.
Passant 2:45, fem una pausa i de seguida l'actualitat política.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat Ponest, on compren els professionals.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart. El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, rep aquesta tarda a Waterloo una representació dels alcaldes del seu propi partit que li volen reclamar un rumb polític clar per aturar el creixement d'Aliança Catalana als seus municipis, quan falta poc més d'un any i mig per les eleccions als ajuntaments. Jordi Corbalan.
Els sis alcaldes que es trobaran amb Puigdemont formen part de l'anomenat espai municipalista de Junts, que encapçala el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. També hi seran els alcaldes de Vic, Cabrera de Mar, Sant Climent de Llobregat, Font-rubí i l'alcaldessa de Maçanet de la Selva. El món local de Junts, sobretot a la Catalunya central, les comarques gironines i el Maresme, augmenta la preocupació pel creixement de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Per això creuen que Junts ha d'assumir un discurs nítid sobre la immigració i donar resposta a qüestions com els empadronaments, el finançament dels serveis públics, les ocupacions o la multireincidència. Des dels comuns, la portaveu al Congrés, Aina Vidal, creu que els alcaldes de Junts s'equivoquen mirant de reull l'extrema dreta.
Aquest virus no es combat abraçant-lo i fent-lo més fort. Junts per Catalunya està avançant els seus dies de demolició cada vegada que abraça a l'extrema dreta d'Aliança per Catalunya.
Un grup d'alcaldes juntaires ja van fer arribar fa poc les seves demandes al secretari general del partit, Jordi Turull. Avui elevaran la reflexió a Carles Puigdemont, que ahir advertia del risc de deixar-se endur per les modes i els projectes a curt termini d'alguns partits.
Mentrestant, el govern espanyol i Esquerra Republicana acosten posicions pel nou finançament per Catalunya. Els d'Oriol Junqueras veuen bé l'increment d'ingressos que suposaria per la Generalitat aquest nou model, però adverteixen el ministre, la ministra d'Hisenda, que encara estan lluny d'acceptar l'acord definitiu. La vicepresidenta espanyola s'ha compromès a presentar-lo com més aviat millor a totes les comunitats. Seu d'Esquerra Republicana, Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Segons Esquerra Republicana de Catalunya, l'acord de finançament autonòmic encara està verd. Han acostat posicions pel que fa a la xifra, però el model no s'ha concretat, i això vol dir ordinalitat, població ajustada i capacitat normativa. Isaac Albert és el portaveu d'Esquerra.
La xifra que Esquerra Republicana en un moment donat es plantejava, jo crec que s'hi està acostant. Ara bé, això no és model. No? Això són milions d'euros pel 2026. Benvinguts siguin. Però el model el que ha de fer és garantir un sistema que doni estabilitat i ingressos a Catalunya. O sigui, la resposta és no, no ens acosta res.
I la ministra Maria Jesús Montero ha assegurat aquest matí en un acte a Barcelona que aviat tindrà el model de finançament autonòmic enllestit, però s'hi resisteix a parlar d'ordinalitat.
Mi intención es hacerlo lo antes posible y tengan la seguridad de que cuando lo haga podrán ver que es un modelo que cumple con los compromisos, que se basa en la solidaridad y respeta la vocación de mayor autogobierno de los territorios.
Els republicans han refermat que sense un acord global de finançament autonòmic, i això vol dir la xifra i el model, no s'asseuran a negociar pressupostos ni a Catalunya ni a Madrid.
I la trama Gürtel arriba a la recta final. A l'Audiència Nacional ha començat l'últim judici a la trama corrupta que va fer caure el govern de Mariano Rajoy.
Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular.
En aquest últim capítol es jutja el cervell de la Gürtel, Francisco Correa, i la seva mà dreta, Pablo Crespo, per blanqueig i per frau fiscal. Tots dos, que ja van passar per la presó, han confessat ser culpables i busquen un pacte amb la Fiscalia que els demana 77 anys de presó. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Sí, bon dia, i tots dos volen anar per feina, esquivar la presó, i per això col·laboren amb la justícia. El primer a fer-ho, Francisco Correa.
Quiero dejar claro que quiero ayudar.
Reconoce la autoría de los hechos.
Reconozco.
Que avui ha confessat amb detall el modus operandi de l'organització, un entramat d'empreses per amagar a Suïssa o Panamà els milions d'euros que cobraven amb les comissions il·legals, i ha reconegut també que no va pagar ni un impost.
¿Ha presentado en algún momento desde el año 1999 alguna declaración tributaria?
No, ninguna.
¿Ha pagado algún impuesto en España?
No.
Així ha arrencat el judici a la peça principal de la Gürtel, s'allargarà un mes i posarà el punt i final a la llarga saga de corrupció que va esclatar fa 16 anys, que deixa pel camí 13 judicis, un centenar de condemnats, acreditada a la Caixa B del PP i incloses 3 condemnes al partit. Per als populars, però, tot plegat ja és història, diu Cuca Gamarra, que ara toca mirar el present.
Estamos hablando de un procedimiento judicial de hace más de 16 años y la corrupción ya ha tenido las consecuencias políticas que el Partido Popular hemos pagado, y ahora lo que vivimos en España es que tenemos un gobierno que está rodeado por tierra, mar y aire por la corrupción.
Era Gamarra en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. El PSOE li ha respost que la Gürtel és l'ADN del PP i que són els autors de la xarxa de corrupció més gran que ha existit mai a Espanya.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible al primer capítol a la teva plataforma preferida.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
A tu el que t'aniria bé és el Tinder, perquè el primer contacte no és en persona.
Fer-se gran és aprofitar la vida al màxim.
Tu ets el soci de la meva filla, el que li va tirar la canya.
Sí, però no va voler.
Vintage, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Catalunya migdia. 4 minuts i seran 2:15. Donald Trump intenta reforçar el compromís d'Israel i de Hamas amb l'alto el foc després que ahir es demostrés la fragilitat de la treva. Van morir 40 palestins i 2 soldats israelians, i el president dels Estats Units admet que han d'evitar que els esforços de pau se'n vagin en orris.
Volem assegurar-nos que tot serà molt pacífic amb Hamas, i com sabeu han estat bastant esvolotats, han estat fent alguns trets i pensem que potser els seus líders no hi estan implicats i que, ja ho sabeu, hi ha alguns rebels dins, però en qualsevol cas això s'ha de gestionar correctament.
Amb aquest objectiu, des d'avui a Israel hi han arribat una altra vegada els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner. No s'evita, això sí, que els gazians tornin a viure amb por la possibilitat de més atacs. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'arribada d'un dels principals artífexs de l'alto al foc i del gendre de Trump demostra la implicació del president nord-americà perquè l'acord entre Israel i Hamas no descarrili. Demà està previst que se'ls afegeixi el vicepresident J.D. Vance. Així doncs es formarà una comitiva diplomàtica de primer nivell que busca apuntalar el pla i treballar en la segona fase, que contempla el desarmament de Hamas i l'entrega de la governabilitat de Gaza a un govern tecnòcrata. Des de la treva, Hamas ha intentat recuperar el control de la franja davant de membres d'altres grups armats. Alguns d'ells són, segons els islamistes, els responsables de l'atac que va matar ahir 2 soldats israelians i que va ser respost amb una onada de bombardejos. Les bombes van traslladar els gazians a temps passats.
Ahir la situació va ser espantosa. Temíem que la guerra tornés a començar amb els atacs i bombardejos. La situació encara no és estable. Vam respirar quan es va aturar la guerra, però encara tenim por.
Avui, de moment, la treva s'està respectant. Israel ha reobert el pas de Kerem Shalom per a l'entrada d'ajuda humanitària. Hamas, per la seva banda, ha anunciat que ha localitzat un nou cos d'un dels hostatges morts i que l'entregarà aquest vespre. En quedaran 15 més, encara pendents de ser retornats.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, segueix disposat a reunir-se amb Vladimir Putin a Budapest, la ciutat triada pel president rus i el nord-americà, per tornar a discutir el final de la invasió russa d'Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea ha criticat aquesta futura visita a la Unió Europea de Putin, que té un ordre d'arrest del TPI, i en tot cas demana que a la trobada hi sigui també Zelensky. Avui la Unió Europea ha donat suport a eliminar del tot les importacions de gas i de petroli de Moscou el gener del 2028. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Més pressió a Rússia des de la Unió Europea amb l'expectativa que aquesta setmana s'aprovi el 19è paquet de sancions i amb un acord dels 27 sense Hongria ni Eslovàquia perquè es posi fi del tot al gener de 2028 a la importació importació de gas i petroli de Moscou. Els ministres d'Afers Estrangers Europeus estan reunits a Luxemburg i avui s'han sentit crítiques per primer cop a la reunió prevista per les pròximes setmanes de Trump amb Putin a Budapest. Oposició de Lituània, que assegura que l'únic lloc d'Europa on ha d'anar el president rus és el Tribunal de la Haia, o de la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
Pel que fa a Budapest, no, no està bé. Vull dir, veure que una persona amb una ordre d'arrest del TPI ve a un país europeu. La qüestió és si sortirà algun resultat d'això.
Els 27 continuen negociant avui per vèncer les reserves de Bèlgica sobre el préstec de reparació de 140.000 milions d'euros per Ucraïna, el primer que es vol concedir utilitzant els béns confiscats a Moscou.
Mark Bray, l'autor del llibre Antifa, el manual antifascista, ha explicat que ha hagut de marxar amb la seva família cap a Espanya després que Donald Trump va decretar el moviment polític antifeixista i antiracista dels Estats Units com una organització terrorista, Quim Olivares.
Sí, Bray ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Gente importante por X empezó a escribir que soy profesor terrorista. No soy. Y recibí muchas amenazas, algunas de muerte. Mi dirección personal fue publicado por X. Empecé a pensar que tenemos que salir afuera de los Estados Unidos.
Ara manté les classes a distància d'història moderna d'Europa a Nova Jersey i denuncia que per Trump les universitats són l'origen de tots els mals de la societat.
Para él, todas las cosas son una conspiración grande y viene de la universidad. Y también es cierto que las encuestas muestran que gente con educación universitaria votan más para el Partido Demócrata.
Bray creu que Trump ara no és feixista perquè permet manifestacions de protesta o votar els demòcrates.
En un régimen feixista no se puede hacer estas cosas. Pero poco a poco Trump está creando su ejército personal, está atacando la calidad de derechos, ha dicho que quiere detener el gobernador de Illinois, el alcalde de Chicago. Si algo no cambie, vamos a llegar al fascismo.
Aquest historiador demana més mobilitzacions i una vaga general per frenar Trump.
Tornem a Catalunya perquè el Departament d'Agricultura avança en la vacunació per les granges de les zones on han trobat casos de dermatosi nodular, però el sector lleter considera que no n'hi ha prou. Reclamen que s'estengui a tot Catalunya. Girona, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Aviat s'haurà vacunat el 75% del bestiar del radi de 50 quilòmetres de la primera granja afectada, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Però des del sector lleter destaquen que els mosquits que propaguen el virus no hi entenen de línia sobre un mapa i que s'hauria de fer el tractament arreu del país. Pau Berné, soci de Lletera Campllong, i Jordi Riembau, president de Llet Nostra.
Una línia imaginària sobre un mapa, sense ser un expert biòleg, veus que la transmissió pot ser molt, molt ràpida, com el focus s'escapi, i és el que ens tenim por avui.
Esperem amb moltes ganes pues, que vingui una glaçada i mati els insectes, que és el vector que ho propaga. Estem treballant a tope, desinsectació de totes les granges de masses forçades.
Expliquen que si apareixen nous casos i es continua sacrificant més bestiar, lògicament podria afectar la producció de llet. Des de la conselleria, però, descarten ampliar l'àrea d'actuació i fer vacunacions preventives.
I atenció a aquesta notícia. Un nou implant similar a un xip que es col·loca sota la retina i unes ulleres especials han aconseguit per primera vegada restaurar parcialment la visió a persones gairebé cegues a causa d'una forma avançada de degeneració macular associada a l'edat. Els resultats de la recerca els publica avui la revista New England Journal of Medicine, Purificació Barcelona.
L'assaig internacional ha demostrat que aquesta estratègia és capaç de retornar la visió al 80% dels participants en l'estudi, que van poder llegir lletres, números i fins i tot paraules senceres. El director de l'Institut de la Màcula de Barcelona, Jordi Monés, ha dit a 3CAT Info que es tracta d'un pas molt important.
Un avenç molt important per pacients en formes molt avançades de manera atròfica. Tot i que és una cirurgia força complicada i no exempta de riscos importants, els resultats justifiquen plenament la seva aplicació i cal dir que les millores visuals observades són clínicament molt importants.
Precisament, l'Institut de la Màcula és l'únic de tot l'estat i un dels pocs d'Europa que ja administren una teràpia injectable per a persones en fases més inicials de la malaltia, però que tenen el risc de quedar cegues. El tractament està aprovat als Estats Units, però no a Europa, i s'administra a Barcelona amb caràcter excepcional.
Amb pacients escollits, en formes molt greus, a través d'un procés complicat d'autoritzacions especials amb el Ministeri, i sí, estem apreciant que sí, frenem la malaltia de forma significativa en aquests casos greus.
La degeneració macular afecta 200 milions de persones a tot el món.
Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2:15. Atenció, fans de Rosalia. Som més a prop de saber com sonarà el seu nou disc. Això que sentim és el que ha penjat la mateixa cantant de Sant Esteve Sesrovires a les seves xarxes socials. És un vídeo gravat per ella mateixa, Valeria Obereda.
Sí, si veu Rosalia, emocionada, que acaba mossegant un rosari que porta penjat al coll, escoltant aquesta música que toca una orquestra simfònica que finalment també surt a les imatges. Seria lògic pensar, doncs, que és un avançament del seu nou treball que, com sentiu, serà molt diferent de tot el que ha fet fins ara.
Però és que els fans de Rosalia tenen una cita avui mateix per acabar de saber-ne més coses.
A 8:45 del vespre a TikTok farà un directe. Apunten que des del Museu del Prado, que durarà una hora i mitja i on s'espera que finalment presenti el nou disc. Estem parlant del quart treball de Rosalia, que els fans anomenen R4, i arriba 3 anys després de Motomami. La setmana passada apuntava l'esperit amb què l'ha fet.
El projecte es diu... És el projecte en el que he estat treballant en els últims... quasi 3 anys, sense por al fracàs.
Doncs això, el títol encara un misteri, però un treball sense por al fracàs.
Doncs estarem pendents del TikTok aquesta tarda. Mentrestant, el gegant audiovisual Sequoia, el més important de tot l'estat, planeja instal·lar-se a l'àrea de Barcelona. La Generalitat col·labora amb la companyia per trobar ubicació que podria ser l'antiga cimentera de Vallcarca a Sitges, Montse Mas.
Segons avança La Vanguardia, i ha pogut confirmar aquesta emissora, la companyia estudia aquest emplaçament del Garraf per construir-hi un gran centre de producció audiovisual com el que té a la seu principal de Tres Cantos, a Madrid, on Netflix ha rodat èxits com La Casa de Papel o La Societat de la Neu. La parcel·la és propietat de l'empresa Cementos Portland Valderribas, filial del grup Fomento de Construcciones y Contratas. Segons fonts del Departament de la Presidència, consultades per aquesta emissora, el govern col·labora amb la companyia per trobar la millor ubicació i fer viable aquesta operació. Aquesta no és la primera vegada que es parla d'un hub audiovisual en aquest espai. L'anterior, fa 2 anys, va comptar amb l'oposició dels ecologistes, ja que l'antiga cimentera de Sitges està en un espai natural protegit a la costa del Garraf.
I ara, l'actualització sobre un tema que segur que heu comentat aquest cap de setmana. Segueix la preocupació a França per la impunitat amb què van actuar els lladres que ahir es van endur un valuós tresor del Museu del Louvre, que avui ha decidit no obrir les portes. El Ministeri de l'Interior francès enviarà una instrucció per revisar i, si cal, reforçar la seguretat de tots els establiments culturals mentre segueix la investigació al voltant d'aquest cas. París, Isabel Galí.
Desconcert encara avui al Louvre, que s'estava preparant per obrir portes als milers de turistes que ja tenien entrada i que finalment ha decidit mantenir-se tancat. El robatori a la Galeria Apollo ha deixat en evidència que no només aquesta sala, sinó d'altres, tenen problemes de seguretat i la direcció del museu no ha volgut córrer més riscos. Una falta de seguretat entorn de les obres d'art que pel periodista cultural del diari Libération, Gilles Renaud, existeix a tots els museus del país.
Que hi ha hagut un problema de seguretat ha quedat clar. I el fet és que hi ha molts museus a França, institucions o altres llocs que tenen tresors com aquest. I penso, per exemple, en les esglésies, llocs que són molt més accessibles que no pas al Louvre. Hi ha molts espais a protegir, no hi ha res infal·lible, començant pel museu més important del món, on encara es manté l'estupor pel que va passar
ahir.
A la primavera, la mateixa direcció del Louvre havia demanat un informe extern sobre la seguretat del museu, a més dels problemes de filtracions d'aigua i mal estat de l'edifici. Les mesures a prendre arriben tard i el museu no reobrirà fins que pugui garantir mínimament que res greu passarà a partir d'ara.
I una cosa més abans dels esports.
Cuando finirá esta noche, Monsieur Baudelaire?
Aquest que sentim és l'actor italià Tony Servillo, que s'endinsa en l'univers de Dante Alighieri per oferir un muntatge que es podrà veure en una funció única demà al Teatre Goya. És una de les propostes destacades de la programació del Flash de tardor i del Temporada Alta, Marta Vives.
El carismàtic actor, conegut per pel·lícules com La gran bellesa o Il Divo, proposa un viatge interior en forma de recital que actualitza la veu del poeta florentí a través de l'adaptació de Giuseppe Montesano de La Divina Comèdia.
La contemporaneïtat de Dante...
Dante és contemporani, perquè segurament doncs, va ser un home que va obrir els ulls per mirar doncs, tot el món com el coneixien en aquella època, ajuntant doncs, amb els seus poemes doncs, surt a Espanya, surt a Itàlia, surt a Anglaterra, surt a Àfrica, surt a Bohèmia, surt a l'Atlàntic, ajunta Occident, Orient, tots els pobles queden reflectits en la seva obra.
...dei saperi e dei popoli.
Servillo ha assegurat que el teatre és exactament com la vida.
Penso que el teatre oggi sia l'única ocasió.
Per mi el teatre l'he definit ja alguna vegada com una festa de la intel·ligència, del cos, dels sentits, d'aquests pensaments, d'aquestes emocions.
De l'intel·ligència i dei sensi.
La funció de demà al Teatre Goya per veure l'estrella italiana ha exhaurit totes les entrades.
Catalunya migdia.
Temps ara per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la prèvia del Barça Olympiacos de Lliga de Campions, que juga demà.
On Hansi Flick segueix buscant solucions al joc de l'equip, la setmana de Champions i del Clàssic. El Barça prepara la setmana de Champions demà amb l'Olympiacos i el clàssic de diumenge de Lliga sense Ferran ni Rafinha. Encara no estan disponibles. L'equip ve de guanyar el Girona, però el joc blaugrana segueix presentant dubtes i avui a la prèvia hem sentit Fermín i també Hansi Flick. Roger Arbusa, el tècnic, ha trobat la solució per revertir aquesta situació del joc de l'equip?
Sí, ho té clar. Flick no està content amb el joc, amb el que desprèn l'equip. Això, evidentment, doncs, el preocupa. I avui ha explicat què és el que tàcticament falla d'entrada. Creu que l'equip ha d'estar millor col·locat per no patir tant en defensa i també per pressionar millor.
And the moment is, it's a tough situation.
Ara la situació és difícil i estic content d'haver aconseguit els 3 punts contra el Girona. Va ser molt important i hem pogut veure el bon ambient a l'entrenament. Això és bo de veure. És el que necessitem. Tenim un equip jove i ho necessitem. Després d'analitzar el partit contra el Girona, hem parlat de posicionament, de mantenir la distància correcta respecte al rival. Si estàs lluny, hem de córrer més, i això és el que hem de millorar. Hem de trobar la millor col·locació i, a partir d'aquí, pressionar.
And from there, we have to jump, we have to press.
El partit contra el Girona va deixar la imatge de Flick expulsat i fent botifarres en la celebració del gol. Per cert, que el club presentarà avui les al·legacions per la vermella que va veure i perquè pugui ser diumenge a la banqueta del Bernabéu. I, mentrestant, Flick vol deixar clar que no està nerviós, que està encantat al Barça i que, això sí, a vegades potser ha de revisar el seu comportament.
To make it clear, I'm not nervous.
Per deixar-ho clar, no estic nerviós. Potser no tinc les mateixes emocions que abans. Recordo quan estava al Bayern. Em deien que no somreia mai. I ara potser tinc més emocions. Potser aquest club m'ha canviat completament. M'encanta aquest club, m'encanta la gent i és increïble. Vull donar-ho tot per aquest club. Visc pel club. Quan veig coses per la televisió, a mi tampoc m'agrada. O que el meu net vegi el seu avi fent la botifarra. Potser he de canviar el meu comportament.
I have to change maybe my behavior.
Bé, partit important demà contra l'Olympiacos de la Champions, amb baixes, com deies, encara importants, com Rafinha i Ferran. Encara no s'entrenen. Amb Rafinha l'objectiu és que arribi al clàssic. Amb Ferran explica Flick que dijous li faran una altra ressonància. Per tant, veurem si arriba diumenge. Avui tampoc s'ha entrenat Christensen, que estava indisposat, però que no està descartat, i qui ja està recuperat i, de fet, va jugar contra el Girona, és Fermín, que l'hem sentit i que està convençut que l'equip recuperarà la seva millor versió.
Bueno, es que yo no puedo decidir com juga l'equip, la veritat. Però bueno, crec que el que demana el míster és lo millor per l'equip sempre, i bueno, crec que ara no estem a les millors sensacions, però crec que tornarem a estar com la temporada passada, i això és qüestió de temps i de treballar i de fer autocrítica, i demà segur que farem un bon partit.
Doncs tot això a la prèvia. Des del punt de vista blaugrana, aquesta tarda arribarà el rival de demà, l'Olympiacos, que ha anunciat a primera hora del matí la seva convocatòria, i Marcos García té una baixa destacada.
Doncs sí, José Luis Mendilibar, el tècnic bas de l'Olympiacos, té l'absència de lateral dret brasiler Rodinei, i en canvi el tècnic bas recupera l'extrem brasiler Gabriel Estrefezza i el davanter iranià Mehdi Taremi. Mendilibar no va comptar amb cap dels dos per jugar dissabte contra l'Arisa, un partit sense color, 0-2 per l'equip de Mendilibar. I el basc va fer rotacions, no va fer que juguessin tot el partit jugadors habituals com Gelson Martins, Pirola o Ortega. No van tenir tota la càrrega de partit. A banda de Mendilibar, l'Olympiacos, ja sabeu que hi ha Dani García, un ex de la Lliga Espanyola, per exemple, de l'Eibar i de l'Atlètic Club. Hem vist un post de l'Olympiacos al seu Instagram anunciant al voltant de fa dues horetes que ja havien aterrat a Barcelona. A les 6, roda de premsa a Mendilibar i d'un jugador.
Tornem a l'actualitat blaugrana, o seguim, vaja. Ahir es va celebrar l'assemblea de compromissaris, 11 hores d'assemblea, que vau poder seguir en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Salmurri i també amb el Roger Bosà. Es van tractar pràcticament tots els temes de l'actualitat del club, Arbuc, en general, però diríem que va ser una de les assemblees més plàcides per Laporta.
Sí, molt, molt agradable per Joan Laporta. 11 hores d'assemblea amb poca participació. Això sí, de fet, la segona pitjor assistència en format telemàtic, però tot aprovat. Els punts més importants aprovats, que són els números, els comptes, aprovat el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada, amb aquests 17 milions de pèrdues, i també aprovat el pressupost d'aquesta temporada amb un benefici pressupostat de 4 milions d'euros.
I ara que parlàvem del partit de demà de Champions, aquest Barça-Olympiacos, en una hora, diríem, poc habitual de Champions, no és a les 9 de la nit, sinó que serà a 6:45, però atenció, perquè és que demà a la tarda, a aquesta hora del partit, Elite Taxi ha anunciat una mobilització total a Barcelona per manifestar-se en contra de l'acord de patrocini que va anunciar aquesta setmana el club amb Uber.
Sí, l'acord s'ha de presentar dimecres i demà hi ha una reunió entre Elite Taxi i el Barça, precisament amb Manel del Río, que és el director general, per parlar d'aquest acord de patrocini per desencallar, doncs, aquestes protestes. Però sí, aquestes protestes previstes per demà en diversos punts de la ciutat, i un dels punts més conflictius s'espera que sigui pels voltants de Montjuïc.
I l'Espanyol ha presentat avui el secret més ben guardat, la samarreta del 125è aniversari. Com és, Marcos?
La samarreta commemorativa d'aquest 125è aniversari és groga, majoritàriament groga. Té algun detallet negre, per exemple, al coll, a les mànigues, el patrocini, fins i tot Dani surt en negre, els pantalons del tot negres. Diu l'Espanyol que és inspirada a la seva primera equipació històrica de l'any 1900. Homenatge als pioners que van donar vida al club en aquell moment sota el nom de Sociedad Española de Fútbol. homenatge a la nostra primera samarreta, diu l'Espanyol, que l'estrenarà dissabte contra l'Elx. A la presentació d'aquesta samarreta ha parlat el capità, Pol Lozano, sobre el bon rendiment de l'equip aquest curs.
La diferència entre aquest any i l'any passat, ja no només de puntuació, sinó que jo crec que és una diferència abismal en joc, en sensacions, jo crec que també inclús en el sentir de la família, de la plantilla. Jo crec que al final hem fet un canvi bestial i sí que, bueno, queda com anecdòtic, no?, que hi hagi tanta diferència entre l'any passat i aquest en tema de punts, però que hem de seguir i evidentment, quan abans tinguem la permanència, molt millor.
9 jornades, 15 punts, 10 d'aquests en 5 partits a casa, 5 en 4 partits de visitant. L'Espanyol és 6è quan la temporada passada va acabar 14, per tant, té tota la raó Pol Lozano, que estan molt i molt millor. La plantilla de l'Espanyol fa avui descans i demà torna als entrenaments.
I el Girona, malgrat l'ensopegada contra el Barça de dissabte i haver tornat a la cua, les sensacions són més positives que fa algunes setmanes, Eduard Solà.
Sí, tornen a ser coers amb els mateixos punts que la Real Ciutat i l'Oviedo, i a només un del Celta, que està fora del descens. Però el gol a Braig fa que l'equip de Mitchell sigui ara mateix el coer. A punt d'empatar dissabte al camp del Barça, no va poder encadenar la quarta jornada consecutiva sense perdre, tot i que les sensacions van tornar a ser positives. I ara se li obre una fase del calendari abans de la pròxima aturada, on s'ha d'enfrontar a l'Oviedo aquest dissabte a Montilivi, al Getafe allà i a l'Alaves aquí. I coincidint també en un moment on Mitchell recuperarà jugadors. Dissabte passat, l'entrenador del Girona va insistir que necessita temps i la millor versió de tots els seus jugadors.
Falta, però estic content de la sensació que hem donat, però hi ha jugadors que necessito que estiguin millor. La millor versió de Víctor, la millor versió d'Abel, la tornada de Unagi, Lemar, Ivan, no ha jugat. Són jugadors que necessiten per millorar cada dia. I és falta, però necessiten temps per sortir d'aquesta situació. I sortirem, treballant, sortirem.
Veurem si per dissabte rebre l'Oviedo s'haurà recuperat a Unagi. En canvi, Lemar i Ivan Martín sí que hi haurien de ser.
I a l'equip femení desbandada el Barça perquè la selecció espanyola, Ruth Vilà, es juga l'accés a la final de la Nations League.
Després d'una victòria treballada a la Lliga contra el Granada, les blaugranes es concentren a les Rozas com a líders i amb el Madrid de 7 punts. Cata, Ona, Mapi, Paredes, Alexandri, Alexia, Aitana, Serra Jordi, Vicky, Salma i Pina jugaran dijous contra Suècia l'anada de les semifinals de la Nations League. A l'arriba de Madrid, les jugadores s'han retrobat amb excompanyes com Jana Fernández, com Mariona, Lucía Corrales o Jenny Hermoso. L'altra semifinal de la Nations League la disputen Alemanya i França. I més jugadores que marxen per jugar amb les seves seleccions, en aquest cas amistosos. Quique Nazaré marxa per jugar amb Portugal, que jugaran primer als Estats Units i després a casa contra l'equip nord-americà. Bruts contra Polònia i el Canadà. Sydney està convocada amb Suïssa i Graham Hansen està convocada també amb Noruega.
6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
No hay que negar que haber empezado con un 0-3 había sido una situación no deseada, evidentemente.
Primera victòria del Barça a la CB de bàsquet.
Catalunya migdia.
Si a l'estiu casa teva és una sauna, si sent soroll i no descanses.
Rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Comença a viure millor.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
El 29 d'octubre, 20 Minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele.es. Una vegada Miele, sempre Miele.
En vam morir quan només tenia 4 mesos de vida. Ja fa gairebé 7 anys. Ara l'Àgata torna a estar embarassada. i suposo que per això he tornat enrere en el temps. I he recordat tots aquests mesos en què vam ser al costat d'en Pep, quan estava envoltat de cables i màquines que l'ajudaven a viure. Després de tots aquests anys, crec que per fi estic preparat per poder explicar la seva història.
Nits sense ficció. Un estel fugaç. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
Descobreix Montserrat amb el cremallera i gaudeix d'un viatge únic envoltat d'un paisatge geològic espectacular. Endinsa't al parc natural, meravella't amb vistes impressionants i viu de prop la màgia d'un lloc incomparable. Montserrat no és només una visita, és una experiència inoblidable. Fes via cap a Montserrat amb el cremallera i els funiculars.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
En basc català CB, aquest cap de setmana el Barça ha aconseguit la primera victòria i la penya és l'únic equip que es manté imbatut, Ernest Macià.
Doncs sí, des de l'any 2009, que la penya no començava la Lliga CB amb un 3-0, era un any en què ja no hi havia ni Ricky Rubio ni Rudy Fernández, i hem de dir que, tot i que van començar molt bé, van acabar uns ens aquella temporada. Per tant, començar bé no vol dir absolutament res. Esclar que ahir veient jugar la penya amb Ricky Rubio, aquesta penya és una altra, i ahir va donar un autèntic recital davant del Bilbao. Són declaracions de Ricky Rubio al Tot Gira.
No, tot l'equip crec que estem en una bona dinàmica, crec que s'ha construït un equip molt... molt capacitat per jugar tots amb tots, i no dependre només d'un. Crec que la força d'aquest equip és l'equip, i no és per dir-ho, sinó és perquè es mou la pilota, tothom vol compartir, i això es nota, no?
El proper cap de setmana hi haurà una prova d'estrès forta per la penya, perquè el 4-0 serà possible si la penya guanya la pista del València, que és el millor equip de la Lliga CB fins ara i que, de fet, ha aconseguit ja acabar amb la imbatibilitat del Lleida al Barris Nord. Hem de dir que, com deies al principi, el Barça va guanyar la pista de l'Unicaja en una setmana on ha guanyat 2 de 3 partits i ha aconseguit rebaixar els punts anotats fins a menys de 80.
Amb motor, MotoGP està de gira, avui concretament en transició entre Austràlia i Malàisia. Àlex Márquez viatja a un circuit molt favorable, en què ho tindrà tot de cara per proclamar-se dissabte o diumenge subcampió del món de Mi Aguilar.
La família Márquez és a punt de triomfar de totes totes. El Marc manega bonsais a casa per anar passant la lesió i l'Àlex lluita a l'asfalt per fer valer el seu avantatge a la general. Quedeu-vos amb que li calen només 15 punts en les 3 cites que queden per rematar la feina. Ahir a Phillip Island, Àlex Márquez va acabar quart, va reconèixer que tenia moto per guanyar i va cometre una errada.
He cometido yo también un error humano, cambiando los mapas de freno motor y he acabado con el que no tocaba. Entonces también es mi culpa al final no haber tenido más ritmo, pero por todo lo demás acabas la carrera, es de esas carreras que acabas y estás en paz contigo mismo.
La victòria va ser per Raúl Fernández, quart any a MotoGP i primera victòria amb Aprilia. I és que en aquest punt de la temporada hom es demana si Ducati hauria guanyat aquest Mundial si no tingués Marc Márquez. Bé, sí, l'Àlex és segon, però el bro només té un podi en les darreres 6 curses, siguin curtes o llargues. A Malàisia, aquest cap de setmana, li pot donar la volta.
Seguim amb motor amb dos noms propis. Al Mundial Femení, la jove Paola Ramos ha fet tota una exhibició al circuit de Jerez en l'última prova del calendari, Carles Vila.
Superpau, que és com la coneixen a les xarxes socials, va aprofitar l'oportunitat que li van donar per participar com a convidada en aquesta última prova del Mundial. Va fer podi dissabte en el seu debut, però va ser sancionada per una maniobra a l'última volta. Diumenge va tornar a guanyar a més de 9 segons respecte a la segona classificada, amb el que va ser una de les grans sorpreses del cap de setmana.
Una mica sí que m'ho esperava, però jo pensava que, per exemple, la carrera d'avui estaria més renyida. Però ha sigut increïble. Tot el cap de setmana he demostrat el meu potencial, el meu ritme, i estic molt contenta d'haver pogut guanyar avui.
Amb aquesta exhibició, el normal seria que l'any que ve la tarragonina fos titular en aquest Mundial. Aquest és, de fet, el seu objectiu, poder disputar tot el campionat i, fins i tot, lluitar per al títol.
I més motor, un nou èxit català, perquè Josep García ha sumat el seu 7è títol mundial de motociclisme. Ho ha aconseguit Mariona Serra a la categoria absoluta d'Enduro GP.
Exacte, Laia. Josep García ha revalidat el títol després d'un cap de setmana decisiu a Alemanya.
Divendres va acabar tercer a la Supertest. Dissabte va aconseguir la primera posició i es va col·locar 15 punts del segon classificat, Andrea Verona, i diumenge una segona plaça li va garantir el seu segon títol consecutiu. Tot i tenir avantatge, García no es va relaxar, sinó que va decidir atacar per assegurar el campionat. Pel català no ha estat una victòria plàcida. Tot i això, diu que està molt content del resultat.
Supercontent de també com ha anat aquesta setmana. Avui també, la veritat, perquè jugant a un títol, el fàcil seria afluixar, fer el 10 i cap a casa, no? Però la meva mentalitat és una altra, i he lluitat tot el dia, però sí que és veritat que a l'última volta mentalment ja no aguantava més els pensaments, la pressió de mi mateix, així que supercontent.
Aquest èxit consolida Josep García com un referent de l'enduro mundial i reforça el prestigi de KTM, campiona també en constructors de l'enduro GP i l'enduro U.
Tenim temps de repassar altres informacions del dia en format més breu. Marta García, comencem per la natació.
El nedador tarragoní Carles Coll ha guanyat la plata en els 200 braç en la Copa del Món de Westmont a Illinois, segona de les tres parades d'esta competició, i ha pujat al podi esta passada matinada. El nedador del Sabadell s'entrena a la Universitat de Virginia Tech i ja va ser campió del món l'any passat en el Mundial de Piscina Curta, però esta és la seva primera medalla en la Copa del Món. En esta mateixa competició i en esta última jornada s'han firmat també dos rècords del món, el de l'australiana Kylie McEwan en els 200 a esquena i el de l'estatunitenca Kate Douglas en els 100 lliures.
Bones notícies també al Mundial de Gimnàstica,
on els catalans Tierno Diallo i Joel Plata s'han classificat per a la final de l'All Around, que és el concurs complet del Mundial de Jakarta, Indonèsia. Han entrat amb la 14a i 17a nota dels 24 finalistes en una final que disputaran dimecres de vesprada i on partiran de zero. Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero són les catalanes que disputen este Mundial i entren en competició demà vesprada amb les qualificacions.
Algun apunt més, Marta?
Doncs que Marcel Granollers entra en la convocatòria de la Copa Davis, representarà l'equip espanyol juntament amb Carlos Alcaraz, Jaume Munar i Pedro Martínez en esta competició que es disputarà del 19 al 23 de novembre a Bologna, Itàlia. I també que el lateral dret del balonmano Granollers, Marc Costis, entra en la convocatòria d'Espanya substituint Àlex Dushevayev, tot això de cara a dos partits amistosos contra Suècia preparatoris de l'Europeu del 2026.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.